16. Els esports de fons a Ràdio Sabadell.
Benvinguts a 13, benvinguts a l'entrega 64 de la tercera temporada.
Del verano llegó y tú partirás.
Al fin, el verano s'acabó i canvi climàtic a banda, la tardor hivernal ens ensenya que els plomons són útils a casa nostra i que les enfarinades a les muntanyes comencen a posar a prova el nostre vestuari i recordar-nos què és la cera dels esquís i les pells de foca. Benvinguts al programa dels Esports de Fons, 13, fred, calor o neu i vent, aquí estem, la mar de bé. 13, el programa on repassem l'actualitat del ciclisme, el triatló, l'esquimo, l'atletisme i trail running i on parlem d'entrenament, nutrició, material, psicologia, amb tot un equip d'apassionats i apassionades d'aquest món. Un 13 on tenim espai per la tertúlia esportiva, on coneixem a fons els protagonistes d'aquests esports, els que creuen primer la línia de meta i els que ho fan un xic més tard. Perquè aquí, a 13, hi cabem tots i totes. És la casa de tots els apassionats i apassionades dels esports de fons. 13 és una producció de We Run Sports and Health per a Ràdio Sabadell i que pots escoltar a la teva ràdio de proximitat gràcies a la xarxa de comunicació local de Catalunya. I avui, a 13, l'equip habitual d'esports de fons addictes. Xavi Palaí, l'enamorat, l'Aniol Riba, el Llorenç Esteve, el Robert Mayoral i l'Anna Muro. Sota la supervisió tècnica de Toni González i el superequip de becaris, Xisca Alberti i Iker Page. Soc l'Aleix Muñoz i us convido els propers 60 minuts a que ens acompanyeu per l'actualitat dels esports de fons, per aquells que el practiquen per fer-lo millor i més segurs. Quedeu-vos amb nosaltres, compartiu i encomaneu-vos de la nostra passió.
13. Els esports de fons a Ràdio Sabadell.
I què tenim avui a 13? L'actualitat del món dels esports de fons, tertúlia amb els habituals de la taula de 13, l'heroi invisible, un ciutadà comú, apassionat dels esports de fons, immers en la rutina diària. El repte, la secció on desafiem els límits de l'equip de 13. I ara, pugeu el volum en cura, les endorfines i els batecs comencen a activar-se. És l'hora de 13. Repassem què ha passat. Anem amb les cròniques de la setmana. Bones, Llorenç. Com ho tenim, això? Aquesta setmana hi ha hagut dos proves claus o de les grans del calendari. Una d'elles de l'atletisme popular i una altra de ja els atletes de debò, partint de la base dels que belluguen, dels pros, dels que belluguen l'escama ràpid.
Exacte, Aleix. Hem tingut dos grans focus que, a més, coincidint amb el cap de setmana de les votacions, ha anat molt bé perquè s'han disputat una en dissabte i l'altra en diumenge, perquè l'organització va decidir adelantar una d'aquestes proves. Llavors ha estat ideal perquè podies seguir el dissabte el Cross Internacional de Tapuerca i el diumenge la BOV a Sant Sebastià. Amb la qual cosa crec jo que 48 hores d'atletisme pur ha estat un cap de setmana per emmarcar. Comencem pel que va passar el dissabte en el Cross Internacional de Tapuerca. Els jaciments arqueològics de Tapuerca, situats a Burgos, apleguen un any més la cita mundial més important del calendari de cross, reconeguda així per la Federació Internacional. I com tothom repeteix any rere any, a Tapuerca nunca defrauda. S'han vist curses d'altíssim nivell en un traçat nou i més divertit, amb més obstacles artificials i mantenint l'essència de la prova, en una jornada de fred polar i el clàssic vent de la meseta que no han frenat els més de 1.000 participants i a tots els seus acompanyants. La cita burgalesa, a més, servia per començar a definir els bitllets pel proper campionat d'Europa de cross que es disputarà a Lisboa en unes setmanes. En la categoria masculina, una actuació soberbia del jove Wassim Umeth, de Cuevas de Nerja, qui va quedar sotscampió d'Europa júnior de la disciplina l'any anterior, va fer saltar totes les alarmes i 11 anys després torna a pujar un atleta espanyol al graó més alt del podi. De fet, només ha succeït en 4 ocasions en el segle XXI. El malagueny va desafiar tota la cursa de tu a tu a l'armada africana, Kiflet, Toroitich i Ayeko, i inclús va sobreposar-se a una caiguda a falta de 2 km de meta. Per darrere seu tancaven al podi nacional dos altres joves promeses, el reusenc Abdesamat Okelfen i el manyo Carlos Mayo, que igual que Umeth, sembla estar recuperat al 100% dels seus problemes físics. Tots tres preseleccionats per representar la selecció espanyola al proper europeu de cross hauran de confirmar la plaça en dues setmanes. Pel que fa a les fèmines, una cursa dominada de principi a fi per un grup de 6 atletes africanes amb el permís de l'anglosaxona Charlotte Arte, que va tancar l'actuació amb un 7è lloc molt bo. La victòria final va ser per Sembere Teferi, qui va guanyar la mitja marató de València fa només uns dies en un sprint final d'alta velocitat. La primera atleta espanyola va ser l'extremenya Teresa Urbina, arribant en 8a posició i a gairebé 2 minuts del capdavant de la prova. Per darrere seu, a tan sols 10 segons, tancaven el podi nacional la jove promesa local Celia Anton i Irene Sánchez Escribano. L'altra gran disciplina que està entrant amb molta força aquests últims anys en el cross és el cross curt, el qual també serveix per decidir els 4 atletes, 2 noies i 2 nois, que conformaran l'equip del relleu mixte en el Campionat d'Europa, una disciplina de 4 relleus on cadascú realitza 1,5 km. Els que van encapçalant la classificació després de la primera prova són Pablo Sánchez i Sergio Jiménez, seguits de ben a prop per l'actual campió espanyol Víctor Ruiz i la catalana Esther Guerrero i Solange Pereira. I aquí, fins aquí el que tenim en cross, i ens anem al món de la ruta, ens anem al País Basc, on teníem la mítica travessia de 20 km, Behobia Sant Sebastián.
Una de les proves en ruta més mítiques, d'aquelles que diuen que s'han de fer, i que a més té una particularitat, clar, aviam, estem parlant Behobia Sant Sebastián, per tant, no se surt del mateix lloc on s'arriba, és el País Basc, estem a les alçades que estem de la temporada i de l'any, per tant, té tots els ingredients per ser també una prova dura.
Duríssima, duríssima. Vull dir, qui l'ha viscut de prop ho té clar, i qui l'ha viscut des de dins és que ho sap, no en té cap dubte, que és una mítica. L'ambient del País Basc, amb el públic, les condicions meteorològiques fan que encara sigui més èpica. I, bueno, és que què en podem dir? Vull dir, què més es pot afegir? Jo crec que tothom, quan dius Behobia, ja salten adjectius, no?, per tot arreu.
I a més aquest any que hem vist algun vídeo de les condicions meteorològiques, espectacular, no?
Totalment,
home,
totalment.
Pedra i tot, minuts una abans...
Una pedregada que la veies a la gent corrent quasi d'esquena, fent el cranc.
Sí, perquè sí, sí, aquests no vídeos no... virals
sí, espectacular,
han sigut al·lucinants.
I un nivell d'atletes brutal aquest any.
Totalment, totalment. I de fet, a veure, aquí cal destacar que diguéssim que els bons, els pros, no van enganxar aquestes condicions meteorològiques tan adverses, amb la qual cosa el rendiment final, dius, ostres, ha sigut molt bo gràcies a que s'han trobat unes condicions bastant òptimes, i és en el grup popular, en aquests 30.000 corredors que s'aplegaven allà, que es van menjar, diguéssim, tota la calamarsada de ple, i hi ha, bueno, els vídeos d'esquena protegint-se la cara, tapant-se alguns ajupits, vull dir, com si es sí, tractés sí. Aquí quasi d'una metralladora.
Sí. Epic run.
Totalment.
Escolta'm, i això, que a dins de l'apartat professional dels que belluguen les cames més ràpid, aquí hi havia un cartell que aquí també l'Aniol també hi té a dir, no?
Totalment.
Sí, però explica primer.
Començarem pel que ha sigut els podis, no? Una mica explicant les carreres i després ens discutirem a veure qui acaba de tancar la crònica. Pel que fa als resultats, el marroquí Chakib Lakhdar s'endú la victòria en els últims 500 metres, esveint el somni d'Iraj Arrospide, que es veia guanyador a tan sols un minut de meta i que s'hauria coronat com el primer atleta local en guanyar la xapela en aquest segle XXI. El podi el va tancar el vitorià Ivan Fernández, que és l'actual campió mundial de 50 km en ruta, i a qui se li va atragantar una mica l'esprint, suposem, degut a la seva preparació per la Marató de València dintre de 3 setmanes. En categoria femenina, Gemma Barrachina s'endú la victòria trencant l'hegemonia de la canària Aroa Merino, qui havia guanyat en les passades 3 edicions. L'alicantina justificava de manera encantadora la derrota d'Aroa dient que ella és canària i con este frío... I ho deixava aquí. La canària, però, no va buscar excuses i simplement reconeixia que havien estat millors les seves rivals. Igual que Ivan, Gemma també estarà a la línia de sortida de València i el que ens preguntem és si serà capaç de baixar de les 2 hores 44 que posseeix actualment.
I jo també pregunto, i qui va quedar tercera? Escolta.
Tercera. Aquí és on ens discutim. Qui l'acaba la crònica? Va, Aniol.
Qui va quedar? Escolta.
Doncs mira, curiosament, és una curiositat que de fet en podíem debatre tranquil·lament, perquè portem unes setmanes destacant la presència dels corredors de trail en les proves atlètiques de ruta i destacant els seus resultats perquè és que són al·lucinants, s'ha de reconèixer. I és que en aquesta mítica ha estat plegada de la participació de gent especialista de muntanya.
Sí.
I destaco noms i tu me l'acabes la crònica. Va, jo destaco a Tòfol Castanyer i Daniel Osanz, que...
Sí.
Alerta, tanquen un top 30.
Sí. No.
I va, i el podi, no el dic jo, el diràs tu, va.
Guita, tercera posició femenina, Gisela Carrión, campiona, a més, és una corredora de muntanya, però a més la seva especialitat és el quilòmetre vertical.
Totalment.
Campiona d'Espanya de quilòmetre vertical. Doncs ojo com mou les cames, hora i 12, eh?
A tan sols 20 segons de la guanyadora, de l'avançadora Gemma Barrachina.
I els noms que comentaves, Daniel Osanz, també campió mundial de quilòmetre vertical.
Potser ens haurem de fer corredors de quilòmetre vertical i després ens passem a la ruta.
1 hora i 6, Daniel Osanz. Tòfol Castanyer, veterà ja, hora i 6 i 22 segons. O sigui, ojo, eh?
Alerta, perquè, vamos, hora 6 en 20 quilòmetres... Molts de nosaltres desitjaríem córrer i aquesta gent s'ho planteja així com qui no vol la cosa.
Jo i el Robert, jo crec que en que poguéssim córrer, ràpid o lent, ja ens quedaríem contents.
Sí, sí. I se'm passa pel cap córrer aquests ritmes, eh?
Estigueu preparats perquè com alguns corredors d'aquests de muntanya vagin baixant a l'asfalt, ojo que aniran... Aquí aniran...
Bueno, passem... Aquí depèn dels calés i dels patrocinadors, perquè aquests atletes són patrocinats per Sunto, alguns...
Sí.
Tòfol sí, no?
Alguns sí,
Tòfol em sembla que sí, Daniel Osanz és per Adidas i em sembla que la Gisela és per Inverse... Sí. I no sé si tindrà alguna cosa amb alguna marca, però...
Perquè ja ara les marques també tiren de tots els atletes, els esdeveniments importants que tenen, tiren a tots els atletes, vull dir, siguin de trail o de ruta.
Aixafin pedres o aixafin asfalt, sí, on hi ha un esdeveniment esportiu important...
Que hi hagi una marca que pagui, vol els atletes i, bueno, la veritat és que ho estan fent bastant bé.
Totalment. Pel que fa al món de l'atletisme, aquest cap de setmana aquí ho tanquem.
Molt bé, i del món del que és córrer ràpid amb 30.000 persones al darrere i amb pedra que et piqui la cara, arriba el moment de parlar del que són amb pedres que estiguin sota els peus. Arriba el moment del trail, arriba el moment de l'Aniol Riba.
Fes que soni la trompeta, Toni.
Bones, Aleix, doncs aquí estem una setmana més amb trail i aquesta setmana sí, actualitat de la bona, i és que hem de destacar un nom que aquí a 13 n'hem parlat molt, que n'estem molt contents. Parlem de l'Anna Comet, que comença en la primera etapa i el liderat de la Everest Trail Race, una cursa que es disputa a l'Himàlaia, 6 etapes, 170 quilòmetres, 26.000 metres de desnivell, que en són molts. Moltíssims.
26.000 dividit entre 6 són molts metres de desnivell, són... cada etapa, eh?
Sí, una pregunta, sí. Nial, quants en fas tu en un any?
En un any? No t'ho sabria dir, hauria de treure ara aquí l'estrap. No ho sé, però és que 26 és que són tants.
26.000 arriba. Són més de 4.000 diaris, eh?
Sí, és una passada.
És sortir del mar i pujar al Mont Blanc cada dia.
Sí, sí. I això amb una mitjana d'uns... no arriba a 30 quilòmetres per dia.
Déu-n'hi-do. De fet, és una cursa a la que Anna Comet ja hi ha anat més una vegada.
I l'ha guanyat dues vegades. És a dir, que estem parlant d'una ja campiona d'aquesta cursa
corre,
i que comença...
Corre a casa a l'Himàlaia.
Corre a casa a l'Himàlaia, però no tindrà fàcil, eh? Aquest any no tindrà fàcil. Segona posició en aquesta primera etapa, Manu Vilaseca i Núria Sánchez, que l'estan apretant també de valent. Però... cal comentar que aquesta cursa, l'Everest Trail Race, sembla que sigui... és una cursa tenyida de noms catalans, noms nostrats, perquè... i no només catalans. Tenim en segona posició dels nois Miguel Heras, el veterà, que està allà també donant-li fort, i en tercera posició el Blacky, el Gerard González, Aijar Morales, que està allà també apretant fort. O sigui que una cursa tenyida de noms ben nostrats, que n'estarem pendents, aviam si la setmana que ve podem explicar... que l'Anna s'adjudica la seva tercera victòria. També comentar Jan Margarit, nom de la setmana, perquè Jan Margarit ocupa la plaça que ocupava Luis Alberto Hernando per aquest pseudo-mundial que estarem ben pendents a Argentina. El jove que n'hem parlat molt, que vam poder parlar amb ell també, va començar la temporada una mica fluix i ha acabat com un coet.
La tornada d'estiu li ha anat bé.
Fantàstic. I no ho tenia planificat, però degut a la baixa de Luis Alberto, sembla que el Jan ocuparà...
Farà les Amèriques.
Farà les Amèriques. I també comentar una cosa, ojo aquesta selecció espanyola, que ben bé sembla una selecció catalana. Estem parlant de molts noms catalans. Oriol Cardona, Andreu Simón, la Sheila, el Jan, l'Eli Gordon. O sigui, són...
Has enviat el teu becari, oi?
El becari està allà, sí. L'envio allà a Argentina... que em porti...
Et feia mandra volar, no?
Sí, és que el jet lag i tot, ara...
14 hores aquí, 14... per què?
Per què, no? I res, estarem pendents la setmana que ve, això és aquest cap de setmana, o sigui que n'estarem pendents. I per últim, també destacar que el Pau Capell està a punt ja per començar el seu projecte Save the Arctic, un projecte que havia de dur a terme el març passat, que són 255 quilòmetres seguint els passos dels ossos polars per la Lapònia Noruega. Ho distribuirà en etapes i és una iniciativa que ell mateix s'ha creat per donar coneixença o repercussió a tot el tema aquest del canvi climàtic,
fer difusió,
fer difusió. I bueno, simplement d'aquí desitjar-li que no es congeli, perquè es preveuen temperatures mitjanes de 15 sota 0, o sigui que que no es congeli, i dos,
que els de North Face l'abriguin,
sí, no crec que tingui problema en aquest sentit, i dos, que 255 quilòmetres seguint el camí que fan els ossos, que vigili que no se'n trobi un i que no se'l mengi, perquè també anar a seguir ossos.
Jo vaig veure un aquest estiu, dos.
Sí?
Diu que és molt difícil, eh? Jo el vaig veure.
Aquí al Pirineu?
I tant.
Corre,
sí,
i tu?
Per allà a Tabascan. Sí, sí, ja t'ho dic ara que sí. És brillant, no, eh?
Bueno, doncs. I fins aquí?
Fins aquí, amb els ossos.
Fins aquí amb els ossos.
Escolta'm, tu seràs el responsable de que tots els oients de 13 sàpiguen què és el que està passant a l'Everest Trail Races i de les actualitats que ens vagin venint. Per tant, estigueu al cas de l'Instagram de 13, on l'Aniol us anirà explicant què fa l'Anna Comet i què fan la gent allà a l'Himàlaia. I del món del trail running, toca ara anar cap al multiesport. I contents de poder donar uns dels titulars, perquè d'APN ens torna a donar alegries i més informació en el món de, també de proves de Copa del Món que es tancaven. I Robert, explica'ns una miqueta què és el que ha passat al món del multiesport.
Molt bones, Aleix, equip de 13. Doncs sí, una setmana més parlem de triatló. I aquesta setmana sí, ja l'activitat triatlètica comença a baixar i dona pas a proves alternatives com són el duatló de carretera, duatló de muntanyes sobretot ara, i també el triatló blanc aviat, amb la neu que està caient. I el triatló doncs, ja se centrarà en proves de franquícia Ironman, les primeres proves de llarga distància que es van disputant i els primers slots per 2020 que estan en joc, no? Que aprofiten ara els triatletes ja assegurar-se el tanto i poder dedicar
la feina feta.
Sí, la resta de l'any lliure, no, diguem. I bueno, aquesta setmana doncs hem tingut en Pablo d'APN, que després de la setmana passada va fer segona a l'Ironman al 70.3 de Buenos Aires, va tenir molts problemes per enllaçar el viatge fins a Cape Town, a Sud-àfrica. Va estar retingut 48 hores als aeroports, problemes de papers, documentació que no tenia, va perdre maletes, va perdre documentació, un desastre total.
Descartem que no fos qüestió del tsunami democràtic, eh? Va quedar 48 hores a l'aeroport.
Sí, sí, no, això...
Això...
Entre Argentina i una escala que va fer, es va quedar allà...
I tampoc hi ha res a veure cognom.
No, no.
I, bueno, va haver de refer tot el viatge perquè no podia solventar des d'on estava per la falta de documentació i el viatge, va haver de volar fins a Madrid i després tornar a volar fins a Sud-àfrica. Una setmana de viatges brutal. Bueno,
allò potser... que potser l'hauria desconcentrat, potser hauria tot.
Sí, però potser l'ha servit per descansar físicament i poder rendir amb un puntet més, no, a la prova. I bueno, de fet també va arribar ell i la bicicleta no va arribar, l'equipatge no va arribar fins a 40 hores abans de la prova, cosa que també...
No, anava descansant, clar, no, no li quedava altra.
El neguit que tenia ell era total, no? I bueno, doncs, insaciable, com sempre, i després d'aquest accidentíssim viatge, va disputar l'última prova de la franquícia Challenge, que es disputava a Cape Town, a Sud-àfrica. I bueno, doncs, amb la ràbia continguda va poder plasmar en cursa i va poder aconseguir el primer triomf de l'any. Recordem que portava molts podis, molts segons llocs, però mai acabava d'aconseguir aquest primer lloc, no? Doncs a l'última prova de l'any, la seva última prova del calendari, ho ha aconseguit. Va sortir primer al sector aquàtic, que va dominar amb total soltura, amb importants diferències sobre la resta de participants, i va anar encapçalant el circuit de bici fins que va ser caçat per un grup de favorits, no? amb 5, i va mantenir aquest grup fins a la carrera a peu. La carrera a peu va començar molt fort i només Steve McKenna el va poder seguir fins al quilòmetre 8, i després mica en mica el va anar progressant i distància, o sigui, segons poc a poc, es va poder fer amb la victòria. La diferència va ser ajustada, un minut i poc, sobre Steve McKenna i Matt Trauman, que va ser el tercer classificat. En categoria femenina, Emma Pallan va ser la guanyadora, que es va fer amb la victòria davant d'Anna Watkinson i Laura Sidai. Això seria tot en tema llarga distància. En curta distància o distància ITU, sí. Vale, en proves ITU, acabava la Copa del Món, l'última prova que s'ha disputat a Santo Domingo.
Amb una bona, molt bona notícia per referència a l'atletisme, al triatló femení i al triatló català.
Correcte. Destacarem a Anna Godoy, el seu millor resultat en prova de Copa del Món. Com deia, la prova es disputava sobre distància olímpica. Es va aconseguir disputar en distància olímpica sencera amb categoria masculina, però no en femenina, que degut a la galó van escurçar el sector a peu i es va córrer només 5 quilòmetres. Potser això va afavorir el quart lloc d'Anna Godoy,
que és una gran nedadora, potser, tot i que ha millorat molt corrent.
Va arribar en el grup de bici bo, però clar, corrent 5 quilòmetres doncs, té més xispa que no passa en 10.
Exacte.
S'hauria de veure, no? També no estaven les grans favorites de prova situ, però bueno.
És un quart lloc en Copa del Món.
És un quart lloc.
I aquí hi ha qui ja té la plaça per l'any que ve, ja molt obert, a veure aviam qui rasca les possibilitats.
Correcte. Ara, de moment, ella és la segona espanyola al rànquing, amb la qual teòricament, la plaça seria per ella. Vull dir, el rànquing està obert, després el comentaré, i ella ocupa ara provisionalment la segona plaça espanyola, que és la de les dues que hi ha en categoria femenina. Doncs la prova la va guanyar en categoria femenina Andrea Hewitt, i bueno, com deia, Anna Godoy va ser la millor de la representació espanyola amb un quart lloc. Tamara Gómez va acabar en 38è lloc i 6-14 41è, que van ser les altres representants espanyoles. En categoria masculina la prova va ser dominada pels americans, fent un ple al podi. McElroy va guanyar, McDowell segon i Pearson tercer. Però el tema calent d'aquesta prova, més que dels guanyadors, era la reaparició de l'australià Cameron Wurf, que tornava a una prova ITU, i s'especula també que vol intentar una plaça als Jocs Olímpics de Tòquio, no? I llavors començava... Diem,
perquè la gent situï Cameron Wurf, a quina disciplina l'hauríem de posar?
En llarga distància, Ironman. Recordem que venia de fer cinquè a Kona, de guanyar dues setmanes abans també l'Ironman d'Itàlia. Recordem que és un excel·lent ciclista, on té el millor parcial de ciclisme a Kona, i el de ser millor parcial, o sigui, el millor temps d'Ironman de tots els participants, de tots els temps també. Vull dir que
no seria cos, però que estem parlant d'un triatleta de llarga distància que torna a posar-se en prova.
Van haver-hi moltes apostes de quan li podrien treure, i tot i això que no eren els triatletes i tu primer nivell, sí que hi havia noms coneguts, com per exemple Richard Varga a l'aigua, que li va treure fins a 3 minuts en 1.500 metres, que és molt de temps. I després en bici...
De Richard Varga, un dels millors nedadors.
El millor nedador del circuit.
Del circuit de World Series, clar.
I després en bici, tot i no anar amb grup i anar molta estona sol, va perdre 2 minuts i mig.
Ah, és que un grup pot fer molta feina, la veritat, clar.
Doncs bueno, ha passat de ser cinquè a Kona a acabar aquí en 47a posició, penúltim, perquè van acabar 48 la prova, i perdent 6 minuts també a l'últim 10.000, que és molt de temps. Va córrer amb 36 minuts poc, crec, però clar...
Aquí corren amb 30 minuts o inclús a les baixes.
Són 29-30 els temps competitius, 36 no és gens competitiu. I bueno, doncs, com deia, acaba la temporada ITU i Espanya ja compta amb 3 places en categoria masculina, que seran les 3 que té, on només Mario Mola té assegurada el seu lloc. Les altres places, de moment, en el rànquing, ocupa el quart lloc del rànquing mundial Fernando Alarza, i 23è, crec que és, Javi Gómez Noia. Aquest seria, en principi, a les tres places...
L'equip masculí, ara com ara.
Sí. I en categoria femenina, doncs, Miriam Casillas és la millor classificada, i segona, com deien, la catalana Anna Godoy. Que...
Home, va perseguir temps i temps, i seria tot un premi, tota una victòria.
Bueno, ha fet un final de temporada molt, molt bo. Sí. Ara cal que les primeres proves del rànquing que puntuem fins al 20 de maig, crec, del 2020, doncs s'esgarrapi algun punt més, o com a mínim es mantingui aquí, no sigui avançada per Sara Pérez, que crec que és la següent que la segueix, o Carl Routier també, que
li tocarà fer un bon hivern. Sí. Li tocarà fer un bon hivern.
Sí. I bueno, fins aquí
el món del triatló.
13. Els esports de fons a Ràdio Sabadell.
És l'hora de conèixer l'heroi que tenim amagat al nostre costat, un fons addicte que passa desapercebut. És l'hora de l'heroi invisible.
L'heroi invisible. Coneixes el teu veí?
Avui, a l'Heroi Invisible, tot un director d'operacions d'una multinacional. Pep Prado. 1,66 m i 66 quilos de pes, cabells i ulls foscos, 50 anys, va néixer a Barcelona. És enginyer superior mecànic i enginyer superior d'organització industrial. Diu que no té aficions curioses, que de petit practicava ciclisme i futbol sala. Diu que fa esport per estar amb els amics i per la salut. A casa seva en feia el seu germà gran. Altres esports que ha fet, submarinisme i ciclisme. Quins són els seus reptes? Seguir fent maratons, les majors. Què és el que busca fer en esport? Turisme. Un objectiu per entrenar, estar amb els amics i tot un repte personal. L'últim llibre llegit, de Toyota Method. Model de bambes que utilitza, les Adidas Ultraboost per entrenar i per competir, les Adidas Adios. El seu menjar preferit és la tòfona, els bolets i el foie, i la seva beguda top, la cervesa artesanal. Escolta'm, com estem? Com va això? Tot just arribat de fa ben poc, Pep Prado, d'una de les majors de New York. Com estem?
Molt bé, molt bé. Encara amb una mica amb el jet lag, però molt bé, molt recuperat de cames.
Escolta'm una cosa, ens ha dit un ocellet, bé, un ocellet no, ens ho ha dit el Llorer, i també ens ho pots dir tu, ens pots dir el temps que vas fer, hem dit que tenia 50 anys, que ja sabem que no te n'amagues, quin temps vas fer tu a la Marató de Nova York?
Doncs mira, un dels meus objectius sempre és, quan vaig a una marató, baixar de 3 hores, i Nova York és una marató molt, molt complicada, però era el meu objectiu, i finalment 2,58.
2,58 has dit?
Sí, 2,58
a Nova York és un tiempazo que potser en una marató d'aquestes així més ràpides o tipus Berlín o això, estaríem aquí fent... tens possibilitats de fer unes marques molt, molt, molt bones, no?
Això sí, sí, al final, segons comenten, a Nova York són 6-7 minuts més que una marató comercial ràpida, com podria ser Berlín. O sigui que un 2,52, 2,53, tranquil·lament en Berlín podria ser.
Escolta'm una cosa, aquest és el teu millor repte assolit? O quin és per tu el teu repte esportiu que has assolit, que n'estàs com més cofoi?
A veure, el meu repte assolit o que vull assolir?
No, el que has fet, el que dius, això que he fet... Per mi ara sí. és lo més top, que, o el que li tens el record més entranyable, o mira, pues, que per tu és lo més, el millor per tu, del que has fet
sí.
Ara.
Doncs pues mira, de temes assolits a nivell esportiu tinc dos grans reptes que vaig fer. Un és la Marató de Nova York, que és brutal, i l'altre repte que vaig fer fa uns quants anys és la Marmot, és una marxa cicloturista.
Una marxa cicloturista que déu-n'hi-do,
sí.
Eh?
Sí. Doncs també em feia molta il·lusió fer-la i bueno, la vaig fer.
Escolta'm, per qui no conegui, explica'ns una miqueta què és la Marmot, perquè clar, aquí hem fet una miqueta somriure amb el Robert, perquè la coneixem, però potser hi ha molta gent que la Marmot, que ja és una de les marxes culturistes, no estàs de fa molts i molts i molts anys, explica'ns una miqueta on és, el desnivell que té, els ports que es pugen i la quilometrada que és.
Sí, i tant. Mira, la Marmot és una de les grans marxes culturistes d'Europa, que es fa als francesos. Llavors, és una cicloturista que té 175 quilòmetres i més de 5.000 metres de nivell positiu acumulat. Surt d'un poble que es diu Bourmalan, que està a peu de l'Abdue. Llavors, el primer port que fas és la Coratefe. Després baixes i puges al Telègraf. Encadenes el telègraf amb el Galibier, tornes a baixar, arribes un altre cop a Bourmalan i de Bourmalan puges al mític l'Abdue. I, bueno, ja acaba a dalt de l'Abdue.
És a dir, que fas una etapa de veritable alta muntanya top del Tour de França.
Correcte. Sí, seria tranquil·lament qualsevol etapa reina del Tour de França.
Déu-n'hi-do, i tant que és un repte assolit. Però escolta'm una cosa, que ja mateix ens ho apuntaves tu. Si has aconseguit aquests reptes assolits, has fet 2,58 ara tot just fa breus dies a Nova York.
Sí.
Quins són els reptes que et fan somiar i que t'agradaria assolir?
Home, doncs ara que em tira més la vessant del running, pues, aconseguir totes les millors de maratons. Que són 6, de moment tinc dos, que tinc Berlín i Nova York, i ens quedarien quatre, que serien Londres, Tòquio, Chicago i Boston.
Ostres, tu, és un bon plantejament. I això, a l'hora d'aconseguir-ho, això com tu planteges? És a una, dos per any? Perquè, clar, això és un projecte de potser sí. Dos, tres anys, clar, això.
Sí, correcte, correcte. Bueno, en principi no t'interessa, com penso viure molts anys, no t'interessa. Però sí que és veritat que intentar fer una cada any està bé, perquè tampoc m'agrada fer massa maratons a l'any. O sigui, jo amb una o dos tinc prou, perquè la dedicació que has de fer a la marató és important. Per això, a mi m'agradaria, doncs, en 4 o 5 anys intentar tenir totes les millors.
Carai. Escolta'm una cosa, aviam, tenim... Ets director d'una empresa d'operacions d'una multinacional. Això sí. Entenem que això t'obliga a fer una jornada completa, més o menys flexible, però, sí. Escolta'm, tu, quina quantitat de quilòmetres fas la setmana? Com tu muntes per entrenar-te? Quan surts? I com funciones tu amb això? Perquè, clar, compaginar vida familiar, laboral i poder entrenar, doncs això és suposo que també és complicat. Com tu fas? Com t'organitzes?
Sí, és complicat. Al final, la feina, per sort, tinc una feina que me la puc combinar i fer-me jo un horari flexible. Però fer un horari flexible significa que potser un dia tinc que plegar a les 8 de la nit i un altre dia puc plegar a les 6 per tenir més temps per entrenar. Sí que és veritat que el que m'ha acostumat molt és entrenar per les nits. I moltes vegades tinc que sortir a les tantes de la nit, arribar a casa a les 12 i després dutxar-me i anar
com? Entrenar,
a la 1.
Entrenar de quarts, per exemple, de quarts d'11 a les 12 de la nit?
Sí, tranquil·lament, ja a les 12:30 i a vegades, alguna vegada he acabat a la 1.
Ostres, tu, això sí que és... I llavors, quin volum, per exemple, perquè ens fem una idea i la gent pugui posar-hi xifres, quantes hores més o menys a mitja, evidentment, quan has de carregar volum i tot això, doncs variarà, però... què fas? Entrenes 6 de 7 dies?
No, la part de dies d'entrenament i volum, realment faig no massa, perquè tampoc en recupero molt ràpid. Llavors, com no en recupero, tinc que intentar fer el mínim, i sí que és veritat que quan faig una sortida intento que sigui amb qualitat. Des d'entrenament 4-5 a la setmana, i el volum, per exemple, per preparar Nova York, el màxim que he fet en una setmana han estat 90 quilòmetres.
Escolta'm...
Sí que és veritat que el dia de 90 quilòmetres potser vaig sortir 6 cops, eh?
Però escolta'm una cosa, jo crec que tots hem fet una cara de... Quan hem vist el volum que feies i la quantitat de quilòmetres que feies per fer les marques que fas... Vol dir que aquí hi ha molta qualitat amagada, eh? Bueno, amagada no, perquè surt i és. Vull dir, poder fer aquests temps amb aquest volum d'entreno, doncs jo crec que és bastant, bastant espectacular.
Però també la marató, una part molt important de la marató és ser molt intel·ligent corrents. Llavors, quan tu surts a la marató has de tenir molt clar quin és el teu ritme que pot sortir, perquè pots assolir a la marca, però hi sortia aquest ritme des del començament. A veure, a Nova York, per exemple, només sortir tens el primer pont, que és un pont que té un quilòmetre i mig de pujada i un quilòmetre i mig de baixada. Llavors, allà ja veus que jo vaig sortir i dic, bueno, doncs tinc que sortir a 4:45. Jo, el meu ritme, 4:45. Allà m'avançava tothom.
A més, al principi, clar, que està tothom amb allò... Clar.
Clar, per què? Perquè la gent surt més ràpida, perquè està molt bé de forces i tal. Jo penso que la marató és una prova de fons, i des del primer segon has d'intentar estalviar tot l'esforç que puguis. Per què? Perquè això necessitaràs a la part final. Llavors, part de l'èxit de fer bones marques, doncs tenir una estratègia clara i ser intel·ligent corrents, que t'avanci un o mai anar amb un company que te posi un ritme que no és el teu.
Escolta'm una cosa, llavors, ara que veiem això i escoltem tota aquesta sapiència de com regular-se i tot, ets d'aquella gent que tenen una nutricionista, tenen el fisio, tenen un entrenador, tu cuines tot tu, com funciona tot això?
No tinc nutricionista. especialista, no? O sigui, menjo el que em ve de gust i tal. Sí que és veritat que la setmana abans de la marató intento cuidar la dieta en el sentit de no menjar dolços ni greix, fer càrrega de hidrats de carboni i tot això la setmana abans. Massatges intento anar cada 3 setmanes, quan estic fent la preparació de la marató, cada 3 setmanes intento anar a fer un massatge de descàrrega de les cames. I la preparació, jo mateix, en aquest sentit, bueno, ja porto uns quants anys i tal, que si segur que se'n porta algú, podria anar millor, podria ser, no? Però com no tinc el temps o no puc adaptar-me al que em diuen, doncs intento ser, en aquest sentit, autònom.
Autònom. Escolta'm una cosa, llavors també utilitzes, ets així, suposo que sí, que clar, deus tenir un Garmin o un Suunto per monitoritzar-te i mirar-te llavors a l'Strava com ha anat, com has fet tot l'entreno i analitzar una miqueta, clar, a més ja et coneixes i t'ho fas tot tu, però perquè la gent també pugui ficar-se una miqueta d'una persona que s'autogestiona i tot, i anem ara amb distàncies que la gent pugui tenir més palpables, per exemple, 5.000 i 10.000, deu haver-hi alguna època de l'any que també en deus fer, sempre fas curses populars d'asfalt, fas alguna cursa de muntanya, o com funciona això tu, com et portes?
Si te dic la veritat, abans fa anys sí que feia curses de 10, feia curses de 5, però ara ja porto uns anys que les úniques curses de 5, 10 o mitja que faig és com part de la preparació. És a dir, si un dia tinc que fer un 2x5.000, em vaig a una cursa de 10 quilòmetres i faig el primer 5.000, em paro allà 2 minuts enmig de la cursa i després faig l'altre 5.000 perquè m'ajuda amb gent a anar a ritme i no se fa tan complicat. Però després participar en coses de 10 o 5 no m'agraden perquè són massa agòniques per mi ja, saps? No, el cos ja, el grau de patiment que necessites per fer una cursa més curta, de 5 o 10, no em ve de gust.
No et ve de gust. Ostres, però el que sigui on ens ha deixat tots ben estorats aquí a la taula és la capacitat de gestió aquesta cap fred, que clar, evidentment ja tens una experiència, la capacitat de com gestionar la marató, que és tot com un decàleg de com s'hauria d'afrontar aquesta distància. Escolta'm una cosa, aviam, el que sí que ens agradaria ja per anar-ho tancant això és que ens agradaria que ens diguessis per on vas entrenar normalment a aquestes hores, si deus haver de sortir en frontal, corres per la teva ciutat, per on, quins són els teus llocs d'entrenament, els teus spots d'entrenament?
Sí, mira, els meus llocs d'entrenament normalment és quan estic a sota per la nit molt tard, per Terrassa, dono voltes per allà, i quan tinc que fer a vegades sèries allà a Terrassa, n'hi ha una zona que és bastant plana, que és on estan els Mossos allà d'Esquadra allà a Terrassa, que estan tirant cap a Mata de Pera, i allà, bueno, faig sèries.
Tota aquella ara, zona com de polígon i tot això, sí, i que sí, que és on feien abans antigament el duatló de Terrassa, exacte.
Exacte. I després, ara que tinc la nena allà l'entrenar al Sabadell, doncs la deixo, em poso un frontal a vegades i me'n vaig a fer riu cap a dalt, el riu Ripoll cap a dalt, cap a baix, i la veritat que molt divertit estar allà amb el frontal i, bueno, està divertit. I principalment són els jocs d'entrenament.
Per on entrenes?
Sí, quan tinc que fer una tirada llarga, el que faig és surto d'allà de Terrassa, agafo tot el riu Ripoll fins que acaba a Barcelona, allà a la part de Sant Adrià. I llavors el que dic a la meva dona que vingui a buscar.
Estàs fet la baixada i dius, ja està,
sí,
ja està aquí.
Anem a fer allà una cervesa lluny i ja cap a casa.
Vinga. Escolta'm, doncs mira, aquí ja per acomiadar-te, ens faria molta il·lusió aquí també de 13, ens agradaria convidar-te que el dia 31 de desembre no sabem on estaràs, però si estàs pel Vallès, ens agradaria que ja sabem que potser no t'agrada, si vols quadrar-ho amb un entreno, doncs podràs, però ens agradaria que vinguessis a córrer i estrenar el circuit de 10.000 que tenim preparat des de Guirran a la cursa de cap d'any de Sabadell, que aquest any hi ha circuit de 10, i ja no sé si estaràs preparant encara una marató perquè t'enganxarà així una miqueta, però ens agradaria molt de poder-t'hi veure. Vull dir, això ja de bones, dir que ens diguis aviam què t'ha semblat el circuit. I l'altre és que ens agradaria que algun dia vinguessis aquí també a l'estudi i vinguis aquí a la tertúlia, perquè creiem que amb les coses que ja saps i coneixes ens anirà molt bé per poder-ho
ens aniria contestar. Bé algú que calmi una mica.
Exacte,
a vegades
sí, sí.
Aquí
algú
els prontes que tenim
i amb seny que pugui tenir-ho aquí.
I tant, doncs cap problema a les dues coses. I si estic el dia 31, doncs em vendria de gust fer la cursa aquesta i a l'estudi, sí, sempre que em pugui combinar amb la feina, cap problema. O sigui,
a les 12 de la nit no hi serem, a les 12 de la nit, que ja sabem que tu estàs, si cal, amb afrontar l'amunt i avall. Gent de Terrassa, si veieu algú corrent, no és que hagi fet cap cosa, és ell, que és el Pep Prado, que està entrenant. I escolteu-me, si resulta que quan esteu fent una reunió amb un director d'operacions el veieu tot finet, un noi de 50 anys, i parla amb molta sapiència i calma, és el Pep Prado, que sap gestionar molt i molt bé com s'han d'afrontar els reptes de fons. Pep, moltíssimes gràcies per ser avui el nostre heroi invisible. Volem seguir parlant amb tu a la propera i fins la pròxima.
Molt bé, per la meva part, encantat d'estar en la vostra tertúlia,
Gràcies.
Molt bé, gràcies. Adéu.
XIII. Els esports de fons a Ràdio Sabadell.
La tertúlia d'avui a 13, amb bastanta intimitat, amb Robert Mayoral, Aniol Riba i qui us parla, Aleix Muñoz. La tertúlia d'avui ve molt relacionada amb els esdeveniments esportius que s'han desenvolupat al llarg del passat cap de setmana. Podríem estar parlant d'Atapuerca, però podríem parlar de Sud-àfrica, on el pobre de pena va donar moltes alegries. Però volem centrar-nos en una cosa que ens comprimeix el cor quan hi pensem, perquè nosaltres que vivim a les terres catalanes, a vegades ens trobem que quan anem a competir o quan organitzem un esdeveniment no trobem tot el suport popular que ens agradaria. I és per aquest motiu que el tema de debat avui és per què, quan anem a competir del que seria la península ibèrica, per què competir al País Basc és tan bonic? Expliqueu-nos les vostres opinions, expliqueu-nos les vostres sensacions i digueu-nos per què creieu que córrer al País Basc és millor. Comença, torn de paraula per Aniol Riba.
A veure, realment no sé, no tinc una resposta per què és millor.
Sociològica.
Entenc que deu ser un tema cultural, sociològic, que a més s'han concentrat tot una sèrie de factors, no? Allò, les constel·lacions...
Cultura esportiva, aquí no n'hi ha al mateix nivell que allà.
També una manera de fer, potser... Al País Basc també estem parlant d'un territori petit,
abrupte,
no?
Abrupte, verd.
Suposo que
deu ser... potser faria que el caràcter de la gent hagués de ser com una miqueta més esquerp.
Més fred.
Clar.
Sí.
Però és que els bascos són molt bascos, És que els bascos...
Aviam, hi ha una cosa que és certa, i ara...
Són els bascos els que veus a dalt de tot dels ports del Tour, sempre hi ha bascos. Vagis on vagis... trobaràs un basc a dalt del tot.
Per què seria l'estudi aquest sociològic de per què hi ha tanta tradició esportiva al País Basc i inclús gent que potser no fa esport ho respecta, ho anima, li encanta i veuen, siguis un pro o siguis un popular, van allà, t'animen i és que t'esperonen. I amb jo, de poder competir al País Basc, potser he fet el Guernica, el duoló de Guernica, impressionant, jo no he fet mai un duoló ni un campionat d'Espanya, he vist l'afició que podia haver-hi allà, aviam. Sí que és veritat que quan hi ha hagut, per exemple, el Mundial a Galícia, a Pontevedra, o hi ha aquestes proves, Galícia també s'hi volca molt, però com
sí, però no té res a veure.
Però
no.
Com el País Basc no és, vull dir, a la UPA del País Basc és que fa posar la pell, aviam. Parlem de... Quines proves estem parlant del País Basc que són mítiques de diferents esports que podem tocar? Per exemple,
jo he tingut la sort de poder-ne fer en
clar,
3
d'aquestes, clar,
i l'any que ve espero fer-ne la quarta.
Clar, tu has fet Beòvia.
He fet Beòvia.
Has fet
la Marató de Donosti.
Has fet Zarauz.
I he fet Zarauz. I ah. també vaig fer l'Ironman de Vitoria, també l'he fet, però és un altre ambient, no és tan mítica ni tan popular com pots trobar Zarauz, per exemple, clar, com a triatló, eh?
Clar, llavors també hi hauria trail, podríem parlar Cegama.
Cegama és la que espero poder fer l'any que ve.
Jo també.
Però és clar, estem parlant de que les proves, moltes de les proves mítiques del calendari nacional d'esports de trail, de triatló, d'asfalt, són al País Basc i són impressionants. Per bé que, per exemple, podríem dir que la marató com més top a nivell ara nacional potser seria València. Però no és el mateix, per molt que sigui molt maco Veles i Vents, el retorn aquest i que tenen aquesta màgia que tenen, jo crec que és la gent.
La marató de Donosti. No té res especial, però sí que l'ambient durant tota la cursa i tal també dona aquest punt mític. No és la Veòvia, evidentment, perquè com la Veòvia no hi ha res, però també té el seu punt d'encant i...
Aniol, tu has competit alguna vegada al País Basc?
Jo al País Basc no he competit mai, només he pogut veure a través de vídeos diferents competicions, sobretot Cegama, que és un espectacle. Hi ha trams de Cegama que és que encara que les condicions siguin de que ha caigut un xàfec o està caient un xàfec i faci fred i hi hagi fang i no sé què, la gent espera allà des de ben d'hora al matí. Vull que és espectacular.
Escolta'm una cosa, ara acabes de dir una cosa que planteja un repte ara aquí per l'equip de 13. De la mateixa manera que ens hem apuntat perquè ens toqui una inscripció, bueno, ens toqui, ens permetin apuntar-nos al triatló de Zarauz, un dels mítics, de les mítiques proves, farem les nostres majors basques. Les nostres majors basques serien, aviam, anem a tirar-li, Zarauz,
Veòvia,
Cegama, què més podríem dir? Zarauz, Veòvia, Cegama,
en tema aquàtic estaria
l'Ironman de Vitoria, també seria una major ja actualment, des de que entra la franquícia també, i què podríem tenir més?
La Getaria Zarauz Nadant també
és
una travessia top.
Ens inventem aquestes 5 majors basques. Molt bé, llavors el que us proposo és, aviam, entre tots potser en faríem unes quantes, però no he ficat el duelo de Guernica perquè ja potser ja ha perdut una miqueta la importància que tenia el duelo de Guernica. Podríem posar-lo, serien 6, ho dic una miqueta pels que ens costa nedar com jo, però crec que potser el que hauríem de provar de fer, ja que estem apuntats ja a Zarauz, aviam si ens toca la loteria, el triatló de Zarauz, seria, per què no ens apuntem tots, aviam si ens toca la loteria de poder anar a Cegama?
Seria un espectacle.
Jo crec que hauríem de fer. Hauríem de dir, escolta'm, ens apuntarem, des de 13,
jo sí,
un programa de Radiaco o Locala, dir-ho i ens anem allà.
Seria
no sé com
molt,
ho faria,
molt xulo.
No sé com ho faria, ho acabaria caminant potser, però...
Bueno, el tema està en viure la prova.
Home, això seria un somni, seria com a 13,
brutal.
Això seria impressionant.
Això seria brutal. Sí. Llavors,
vull dir, això...
Poder fer un programa especial, viure-ho des de dins, explicar com és aquesta cursa tan mítica...
I hauríem d'anar uns
mítica.
Dies abans i quedar-nos un dia després i
viure-ho. Jo, evidentment, no vaig a competir-la, aniré a fer-la i a viure-la.
Sí.
És a dir, que si hem d'anar amb un micro i amb una càmera, ho fem, no?
I tant.
Cap problema.
Ho fem, això.
I tant.
Escolta'm, tu estaves... Digues.
No, que jo volia també trencar, però una llança a favor del públic...
És que m'ha vingut aquí el repte, saps això, allò que t'escalfes?
Sí, no,
allò
estàs...
quan estàs davant de l'ordinador i dius inscripció, toma, sí, adelante.
No, i tant de bo podem fer-ho perquè
serà
espectacular.
La Xisca i l'Iker vindran també.
També.
Sí, oi que sí, que vindreu. I el Gonzalesi, també. Muntem un autocar de 13 i ens anem cap allà. Clar, va estar-hi l'estiu, ja ho he dit, esclar. Fent l'enamorat.
Sí.
Escolta'm,
jo volia trencar, abans de que segueixis, jo volia però també trencar una llança a
sí,
favor...
Sí, parla tu, perquè si no aquí ens apuntem vés a saber
sí,
on ara ja.
Sí, jo també vull trencar una llança a favor del públic català, que és cert que en els últims anys i més amb el boom aquest del Kilian Jornet, de que hi ha molts corredors, almenys en el trail, que jo he anat veient, hi ha molts corredors catalans que destaquen a nivell internacional i cada vegada a les curses hi ha més ambient, aquest juny mateix, a l'Olla de Núria...
El titular seria... Catalunya s'està convertint en un País Basc esportiu,
sí,
en el món del trail.
Catalunya sempre va una mica a remolc del País Basc, no?
Estàs parlant de política perquè llavors ens tallaran el programa, eh?
No.
Té proves, també la Marató de Barcelona també és
la Marató de Barcelona
molt
també.
Popular. Vull dir,
sí,
molt,
sí,
ah,
sí.
Vale,
molt públic.
La Cap d'en Reis, clar.
Sí,
clar.
Però, per exemple, jo recordo és que em va sorprendre molt perquè el dia que vam fer l'Olla de Núria feia un dia bastant tapadet, a dalt feia molt vent, feia fred i a 2.900, a les 9 del matí crec que era... estava ple de gent al Puigmal, però ple de gent animant. Gràcies, Toni. Vinga, tots amunt, unim les mans, saltem!
Vinga, muchachos, salid a la calle, animad a vuestros compañeros.
I com l'Olla de Núria, doncs, l'Sky Pirineu mateix o l'Ultra Pirineu també és un espectacle de gent, et trobes molta gent animant. Home. Potser no és aquest ambient de bullici, però fixa't també un reflex, no? El públic que hi ha, per exemple, a la catedral a Sant Mamés, quan van a veure l'Atlètic de Bilbao, i el públic d'aquí que van a veure el Barça, no? Són dos conceptes també...
Jo crec que
de viure,
demostra que són, és un fet cultural
diferent,
que
sí.
Fa diferent.
Sí, sí.
Però el cert és que, clar, com que ens toca veure de prop, a vegades la gent quan veu que hi ha un esdeveniment esportiu, moltes vegades aquí li sembla més que és, una putada, parlant en pla, que, parlant en plata, que una oportunitat de veure esport. I estem parlant a nivell popular, clar, sí, imagina't, sí, quan sí, és una sí, cosa sí. Més important.
Sobretot a ciutat.
A ciutat, clar, evidentment. El de Torrefaluga, de Calample, potser li agrada, perquè diu, mira, avui vendré més botifarres i més pa, però normalment costa. Escolta'm, costa acomiadar-se de vosaltres, però ho hem de fer, perquè això ha de seguir, i tenim 60 minuts, i és l'hora de 13, i és l'hora d'anar-ho acabant la tertúlia. Fins aquí, això d'avui.
Els esports de fons a Ràdio Sabadell.
El repte que em plantejo és el següent. Hi ha un segment a l'Strava, de fet dos segments, que són de pujada i de baixada a la mola, i vull millorar aquests dos segments en els quals ja tinc bons resultats.
La teva classificació actual als segments és...
En el segment de pujada...
La setmana passada l'Aniol ens plantejava aquest repte, pulveritzar els segments d'Strava de les pujades a la mola. Aniol Riba, una setmana més tard, com ha funcionat el teu repte?
Toni, posa una música trista. Posa una música trista, Toni. Posa-la.
Posa-li una música trista.
Anem a plorar tots. No ha estat possible. No ha estat possible.
No ha estat possible.
Però... també hi ha una altra lectura, eh? Em vaig plantejar com a repte batre aquests dos segments, el meu propi, i hi havia un subrepte també aquí dins, que era intentar, que no ho havia fet mai, pujar tota la mola corrent. Vaig pensar que potser seria una manera d'aconseguir-ho.
De motivar-te per assolir el repte real,
exacte.
Que era pujar corrent la mola,
exacte.
Tota l'estona.
I digue'm. Això, estimat Aleix, vaig complir-ho, vaig pujar tota la mola corrent, però un minut més lent que la vegada que l'havia pujat més ràpid. Me cago en Déu, ostres.
És a dir, sí, sense personal best tampoc.
No hi havia personal best, no hi ha res. És a dir...
A tu et va donar la sensació que anava... Per tant, caminant es va més ràpid que corrent?
És
la,
sí, sí, és la, això ho tinc claríssim.
El titular és... Andar és más rápido que correr. És això?
Vindria a ser això...
Va, hi ha trams que depèn del percentatge, i et dic jo que avances més caminant.
Bueno, igual que amb bicicleta, a vegades vas més ràpid amb la bici corrent al costat que pujat dalt de la bici,
sí.
Això és cert.
No, clar, la mola, penseu per tota la gent que ens escolta que no hi ha pujat mai.
La mola, aquella és... muntanya que capdamenta Sant Llorenç del Munt, a la Serra de l'Obac, és una muntanya de 1.200 metres. 1.104 metres, capçalera del Vallès Occidental i del Bages, la mola contempla tota vella l'alçada damunt de Sabadell, de Matadepera i de Terrassa, Catalunya des de l'aire.
No, això que dèiem, que té moltes canals, el terreny, degut sobretot ara últimament, que és una muntanya que els caps de setmana està molt, molt, molt massificada, les pedres estan molt desgastades, molt llimades, i hi ha canals que realment són molt, molt empinades, que hi ha molta pedreta, i sí que em vaig trobar que vaig poder córrer-la tota, però en aquestes canals en concret, que a més hi ha esglaons,
no hi havia bon grip.
Has d'anar fent moltes passetes molt curtes que et permeten mantenir, diguem-ne, la cadència i sí, però sí que no et permet avançar el que podries avançar en passes més llargues caminant.
Doncs és un repte com mig aconseguido?
No, realment és un repte fallit. El repte plantejat és un repte fallit.
El tornem a repetir aquesta setmana.
No. Ara has parlat perquè aquesta setmana el repte ens el posarà Robert Mayoral. Robert Mayoral, el teu repte quin és? Poder anar caminant fins a casa? Poder fer una sentadilla? Quin és el teu repte esportiu d'aquesta setmana? Què és el que t'agradaria fer? Poder caminar?
Home, que m'agradaria... Hòstia, m'agradaria poder
córrer.
No n'has
de dir un que has de poder aconseguir.
ara mateix...
Córrer, caminar, fer trekking, nordic walking...
Caminar ja camino, no, però trekking i tot això encara no, perquè qualsevol moviment, qualsevol d'això...
És a dir, digue'm, ara has de proposar-me un repte que et seguirem. Caminar des de donar voltes per Sabadell X quilòmetres, quin seria?
Jo ja ho faig, cada dia com a mínim 7, 8, 9 quilòmetres cauen, i surto una estona pel matí i una estona per la tarda, però és el que puc fer, tema partit ara, i són 5 setmanes que són estrictes i no puc fer absolutament res.
Doncs el Robert Mayoral té el repte de seguir fent el seu Nordic Walking sabadellenc. I el meu repte és poder fer com a mínim una sortida de bicicleta de més de 1 hora 45. És un repte modest, però és que penseu que un WeRunner té sempre molta feina. El repte proposat, doncs, és que el Robert pugui fer 8-9 quilòmetres i que jo pugui fer una sortida de hora 45 amb bicicleta de muntanya.
13. Els esports de fons a Ràdio Sabadell.
I fins aquí el 13 d'avui. Us ha acompanyat l'habitual equip de Fons Addictes, el Xavi Palaí, l'Aniol Riba, el Llorenç Esteve, el Robert Mayoral i l'Anna Muro. I a l'equip tècnic Toni González i el seu equip de becaris, la Xisca i l'Iker. 13 programa d'esports de fons on, amb fred, calor, sol, pluja o neu i vent, hi estem la mar de bé. Voleu escoltar totes les temporades de 13? Baixeu-vos i escolteu-vos els podcasts a l'enllaç d'Instagram 13 Esports de Fons. Voleu saber què fan els membres de l'equip? On entrenen? Com desenvolupen la seva fons d'addicció? Entrevistes, personatges, indrets, resultats i actualitat a l'Instagram, Twitter i YouTube de 13 Esports de Fons. Gràcies per formar part de 13 i d'aquests 64 programes. 13, una producció de WeRun Sports and Health per a Ràdio Sabadell i que pots escoltar a la teva ràdio de proximitat gràcies a la xarxa de comunicació local de Catalunya. Soc l'Aleix Muñó i us espero la setmana que ve per seguir gaudint dels esports de fons des dels micròfons de 13.
13. Els esports de fons a Ràdio Sabadell.